Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et bene. Ventris tui, Jesus. Ave Maria.
És migdia. L'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia. Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Us informa Pau Massip. L'oposició retreu a Pere Aragonès els canvis que ha fet en el si del govern, que són el nomenament de Laura Vilagrà com a vicepresidenta i el de Sergi Sabrià com a viceconseller de Comunicació. Per la majoria de partits són canvis que només responen a una estratègia electoral i no als interessos de Catalunya. Des del Parlament, Judit Caselles, bon dia.
Sí, bon dia. Xoc entre el president i l'oposició per la remodelació que hi ha hagut en el si del govern. Salvador Illa, del PSC, i Albert Batet, de Junts, creuen que només són canvis per interessos partidistes de cara a les eleccions del 2025 i que no responen a reptes de Catalunya com són la sequera o l'educació.
Pues que no només no està per la feina, per la sequera, per l'educació, per les energies renovables, per les infraestructures, sinó que està per les eleccions. Que les eleccions són la seva prioritat. Decepcionant, però sobretot un gran error, un altre gran error de la seva presidència que Catalunya no mereix.
I aquest canvi de govern no enforteix les institucions. No enforteix les institucions. Perquè el respecte i el prestigi de les institucions també és no utilitzar-les de forma partidista amb interessos de partit.
Aragonès, en canvi, defensa que el nou càrrec de Vilagrà li donarà més força negociadora a Madrid i el de Sabrià servirà per donar a conèixer millor l'acció de govern.
Per enfortir doncs, els diferents mecanismes de negociació, ahir doncs, vaig nomenar vicepresidenta del govern de Catalunya a la consellera de presidència, Laura Vilagrà, que crec que té demostrada la seva capacitat política, capacitat de treball en àmbits molt diversos i que ara doncs, correspondrà que el rol polític que ja anava exercint la vicepresidenta doncs, sigui de molta més intensitat.
Aquest és el tercer canvi que fa el govern. El primer va ser la destitució de l'aleshores vicepresident de Junts, Jordi Puigneró, i el segon, els relleus a les conselleries d'Educació, Territori i Acció Climàtica.
Moltes gràcies, Judit. I sobre la llei d'amnistia i la investigació del cas del tsunami democràtic, l'advocat Gonzalo Boye ha demanat que s'arxivi aquesta causa. La defensa al·lega que la instrucció del cas va caducar el 29 de juliol del 2021. L'advocat que porta la defensa de Josep Lluís Alai, cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, afirma que el termini de la instrucció acabava a finals de juliol i que la pròrroga no es va signar fins al 2 d'agost. També diu que, com que encara no s'ha pres declaració a cap dels investigats, això anul·la tot el procés i el cas hauria de quedar arxivat. Gonzalo Boye ho demana en un escrit de 16 pàgines que ha entregat a l'Audiència Nacional i on recorda que un procediment judicial no es pot enviar a judici sense que s'hagi pres declaració dels investigats durant la fase d'instrucció, cosa que l'advocat remarca que encara no ha passat. I en economia, Grífols ha començat el dia en verd a la borsa, tot després que ahir la Comissió Nacional del Mercat de Valors donés suport a la companyia i digués que estava investigant els informes que va fer l'empresa Gotham City Research sobre la multinacional catalana, uns estudis que acusaven l'empresa de derivats de la sang de manipular els comptes per amagar unes presumptes pèrdues que Grífols nega de totes totes. L'anunci de la comissió ha fet que avui, a l'obrir els parquets, la companyia hagi arrencat amb una pujada d'entre un 2 i un 3% dels seus valors i que a primera hora les accions arribessin als 9 euros. Així, Grífols manté la tendència d'ahir a la tarda, que ja va tancar la jornada amb una pujada del preu de les accions després que la comissió expliqués que obria aquesta investigació. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Pendents de les declaracions de l'exàrbitre Iturralde González a la cadena SER, el comitè tècnic d'àrbitres, segons González, estudia si col·legiats o excol·legiats de primera divisió han filtrat els àudios interns del VAR a Gerard Romero perquè no es van canviar les contrasenyes d'accés. Ho ha dit així.
Que és una contraseña, pues como te la pueden mandar al principio a todos, sí, igual, sí. Le mandan la contraseña y luego tú cambias esa contraseña para que no entren con tu nombre, sí. O que no entren, eso, si no la cambias, puede haber árbitros y exárbitros que puedan seguir entrando dentro y ver todas las conversaciones.
El sistema al que fa referència Iturralde és Eric, amb seu a Barcelona, que hauria enviat una contrasenya inicial a tots els àrbitres que, de no haver-se modificat, permetria que aquests poguessin accedir als àudios del VAR, fins i tot ja no formant part del cos d'àrbitres. La Federació Espanyola ha denunciat, recordem, aquestes filtracions a la Guàrdia Civil i al Comitè d'Àrbitres ha engegat una investigació interna. I en futbol internacional, l'exjugador del Madrid, Karim Benzema, podria unir-se a la llista d'estrelles que han marxat del futbol saudita. L'ara futbolista de l'Al-Ittihad reuneix avui, ell, en aquest cas, en la resta de la cúpula del club, per trobar una solució al futur del jugador que no voldria continuar a l'entitat. Diversos equips europeus s'han interessat pels serveis del francès, entre ells Manchester United, Arsenal i Olympique de Lyon, on ja va despuntar entre els anys 2004 i 2009.
Moltes gràcies, Pol. Tornem amb més notícies a la una. Us deixem amb la caravana i Joan Trias.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana.
Veu clara, amb Clara Luna.
Flipant! Què ha passat avui? Clara Luna, què tal? Bon dia!
Molt bon dia, com estàs?
Jo molt bé.
I jo superbé, superben acompanyada.
Ara, d'aquí.
Avui he portat a la Laia Fandos, que era aquesta altra veu que sentíeu, sí, molt més àgil que la meva, molt més brillant que la meva. La meva sempre es queda com a ball, en aquell terreny de, tranquilitos. Ella és la Laia Fandos, que és una exalumna del taller de músics, sí, a l'ESEM, que va acabar, vas acabar, de fet, l'any passat, no?
Sí.
I el seu treball de final de carrera em va flipar tant que vaig pensar, és que l'hem de portar, us ho he d'explicar. Mm-hmm. Digue'ns tu mateixa, Laia.
Bueno, què tal? Merci per...
Hola, Laia, què tal? Benvinguda.
Merci per invitar-me. Doncs el meu treball va sobre les coristes. El vaig titular Les coristes, les grans veus sense rostre. Al final és el que han sigut durant la història de la música popular. Veus que han estat sempre allà, però que ningú sap qui són.
Que boníssim, les veus sense rostre.
Quanta raó. Hi ha una fotografia, que crec que és l'Elvis, no? Amb tres coristes al darrere, amb les cares... Ah, eren les Blossoms aquestes? Amb les cares d'elles esborrades.
Super de veritat, xoc. És bèstia, això, eh?
Bueno, no interessava, segons
No sé si hi ha moltes coristes que hagin passat després a ser cantants solistes.
No tantes, pel que jo sé, no?
Aconseguit com a top, poques.
De fet,
poques,
hi ha un documental molt interessant sobre això que es diu a 20 passos de la fama, no sé si en català la traduï així, que parla justament d'això, no?, de que hi havia moltes dones amb uns talentassos tremendos, musicals i vocals, que no passaven mai a primera fila i es feien la pregunta de per què. No? Sí, sí.
Escolta, Laia, explica'ns una mica com has fet aquest treball, perquè em sembla que has entrevistat a gent molt
xula. Sí. Doncs jo vaig començar a fer el treball, vaig dir, vinga, definició de corista. No existe. Spoiler, no existe. Vull dir, buscava en català, en castellà, i deien que les coristes eren doncs, les ballarines que estaven darrere de l'escenari, no? Llavors vaig dir, ostres, anem malament. Llavors vaig trobar el documental de 20 passos a la fama, però no vaig trobar res més. Res més. Vaig mirar en tots els idiomes, en alemany, en català, en castellà, en anglès, en tots els idiomes francès. No trobava cap article, cap programa, absolutament res.
Clar, quan ens dius les veus sense rostre, és precisament
literalment
això.
Literalment això, sí.
Mira que etimològicament l'arrel de la paraula de corista prové del grec xoros, que significa persones que canten i ballen en un lloc tancat, no? Fa gràcia aquest concepte.
Sí.
I el sufix ista indica professió o activitat. Per tant, seria com el professional de fer això.
Llavors això, no vaig trobar res i vaig pensar, doncs, pues, hauré de preguntar a les coristes. Vaig enviar e-mails i per sort em van respondre. I vaig enviar e-mails doncs, a la corista de Michael Jackson, corista de Pink Sting. Floyd, wow. Corista de Sting...
Sí, va fer una superentrevista.
I també coristes d'aquí, catalanes.
La Txell, per exemple.
La Txell Sust, que va ser molt guai. La Carme Canela... La Jessamí Boada, vull dir, vaig fer 8 o 9 entrevistes, diria, no? La Martha Guaj, aquesta... Martha Guaj és la cantant de The Weather Girls. It's raining men, aleluia. Aquesta, la que cantava això, va començar com a corista i, bueno, després explicarem la història de Martha Guaj perquè, déu-n'hi-do, i vaig poder entrevistar-les a totes i va ser molt, molt potent.
Som terra de grans coristes?
Aquí? Jo crec que de grans coristes implica ser gran cantant i jo crec que sí.
Boníssima, aquesta.
Sí, és que gran corista implica ser gran cantant, és així. No és menys pel fet de no estar a primera fila, inclús al revés et diria, no?, a la inversa.
Sí.
Has de tenir-ho molt clar.
I segona pregunta que em ve al cap, perquè sempre quan parlem de coristes parlem de veus femenines.
No té per què. No
té per què? Sí, hi ha més coristes dones que homes, i si és així, per què? No ho sé, eh?
Això té una explicació, també. De fet, explica'ls-hi, sí que és interessant.
Bueno, jo, a la meva recerca, al final veia això, que la majoria són dones. De fet, totes les que vaig entrevistar eren dones. Jo crec que hi ha dues coses. Una, per una qüestió de registre, perquè tenen un registre molt més...
Més brillant, no?
Més brillant, més ampli, i clar, antigament el solista sempre acostumava a ser un home, per tant era algú que contrastava més, i per altra banda crec que el tema estètic ha estat allà sempre.
Bueno.
I el tema d'accés als estudis, no?, com explicaves abans, que hi ha un moment... I, de fet, aquí ja ens posem una mica en matèria, no? Els primers grups vocals eren grups masculins, també.
Val.
Eren formacions vocals que el que buscaven era emular les veus, amb les veus, el so de les big bands o de bandes de rocks a les quals no tenien accés. Estem parlant, per exemple, als Estats Units durant la Segona Guerra Mundial.
Exacte.
Que tota aquesta població afroamericana que no anaven a la guerra,
no? No.
Llavors passaven moltes estones als gimnasos, al carrer, i una manera de passar l'estona era cantant. Llavors van començar aquests grups de doo-wop, ho dic bé?
Doo-wop.
Que són grups masculins vocals, com el primer que us he seleccionat. Si vols, escolta'l.
Som-hi. Em diràs, pesat, que ets un pesat.
A veure.
Però com m'agrada aquesta música.
Ah, que sí?
Molt, molt,
totalment.
Molt.
Fixa't que aquí hi ha diverses persones, una que està fent una veueta més aguda, tipus instrument, una altra que està fent els baixos. O sigui, que estan agafant realment la funció dels músics d'una orquestra o d'una banda de rock, però amb les veus. I abans la Laia m'explicava això, que en un moment donat tot aquest sector masculí passa a tenir accés als estudis musicals i toquen instruments, però les dones no.
Les dones havien de quedar-se a casa a cuidar els germans, germanes, a fer fregar el suelo i...
Llavors, com que això de cantar és una cosa que sembla que per imitació tothom sap fer superbé,
sí.
Pues au, a ser coristes.
Uau. Portem més exemples d'aquestes veus coristes.
És una història molt xula, aquesta de les Blossoms, que és el següent que t'hem seleccionat. A més, és un tema que tenim molt al cap amb una altra versió. Però aquesta, és, de fet, és la segona versió que es va fer, no? Perquè el 63 se'n va fer una, però aquesta és del 64. És del compositor Rudy Clark, i el tema es diu The Shup Shup Song. He loved me.
Aquestes cançons a mi em recorden, saps, els casets de viatge? Quan eres petit, doncs són aquests. Sí.
Tenies aquest... Quina sort.
Tenia aquesta banda sonora al cotxe.
Sí, el meu pare em posava a Julio Iglesias.
A mi també.
I em hagués agradat escoltar això.
Sí, ens encantava fer el cotxe allò del...
Oh, no! Aquest tema és molt guai perquè realment el tema musicalment s'aguanta per aquestes segones veus. L'important del tema és les segones veus.
De fet, el tema originàriament es diu It's in His Kiss.
Yes.
Però com que va ser tan famós pels cors que feien xup-xup, doncs d'aquí el nom de xup-xup song.
Això t'anava a dir. No hi ha... Hi ha cançons en què se t'enganxa més.
I tant.
La veu corista que la principal, no? Diguem-ne.
Sí, tant.
I que vas fent aquest xup-xup.
Sí.
Això també et diré que li dono una mica de mèrit i aquí introdueixo una altra figura que pot ser una mica polèmica, que és la del productor, que això moltes vegades el productor o la productora, però bueno, com que històricament hi ha molts més productors que productores, és el que decideix. Ai, aquí farem això, no? Aquí posarem aquest tipus de color o aquí posarem aquest riff. Te'n recordes que t'explicava el dia, allò dels riffs de guitarra? Doncs aquestes són les decisions que moltes vegades fan que aquell tema enganxi moltíssim.
Boníssim.
Aquest és molt guai. Digues.
Jo crec que en el cas de les coristes... els productors no s'hi ficaven tant en quant al que havien de fer. Moltes vegades, bueno, aquí hi ha la cosa també
cert,
de... I va haver... O sigui, s'ha de diferenciar molt que al principi les coristes eren blanques, la manera de fer els cors era diferent perquè era llegir el que els escrivien. Hi va haver un punt d'inflexió en el que van entrar les dones negres a l'estudi i feien el que els sortia de dins... I tot això també va ser com el...
La seva arrel que portaven, sobretot, del gospel.
Del gospel, sí.
Sí, és veritat, és veritat. Jo ara he fet l'acotació més a nivell de com és avui en dia la cosa. Però, bueno, avui en dia ja està tot una mica més diluït. Però si ens expliques la història de les Blossoms, que és molt graciós.
Val, doncs, de Blossoms van entrar amb Phil Spector, que és un dels productors més coneguts i polèmics.
Polèmic, també? Sí, jo sabia un dels més coneguts, eh?
Assassino de sí.
Sí?
Sí, és que hi ha unes personalitats...
Val.
Llavors...
Denunciat diverses vegades, sí, no? Sí. A judici diverses vegades.
I, pues el que va fer aquest home va ser agafar The Blossoms, Darlene Love, sobretot, i li deia, anem a gravar unes cançons, jo vull gravar les teves cançons perquè vull fer-te famosa, perquè tu eres l'homàs i tal. Ella, òbviament, va accedir a fer-ho, va gravar les cançons i un dia estava a una tenda de discos i ara vamos a poner el nuevo hit de The Crystals. Qui era? La Darlene Love. No eren The Crystals, de veritat.
Clar.
I així...
És que per això et dic, la filla
vegades...
del productor té molt de pes i té molt poder i clar, la cantant que es vol fer famosa o el cantant que es vol fer famós accedeix i diu que sí a coses que no sap a vegades que està dient.
Era com que volia que estigués tota l'estona... A darrere, sense...
Aquí em feia gràcia també el que explicaves en el treball, de que totes anaven igual vestides. Eren com una unitat, no? No es volia com la individualització, sinó que es veigués un paquet allà d'una cosa molt similar. Inclús quedaven això en segon pla, perquè la càmera, en comptes d'anar a buscar-les amb elles, anava a buscar els ballarins, que eren ballarins i ballarines blancs,
sí,
no?
Sí, sí, The Blossoms van ser les primeres dones negres en sortir a la tele.
Val.
En un programa de show i tal. I la càmera és que anava per los bailarines blancos. O sigui,
clar, és que aquí es barregen tantes coses, que, no? Sí, socialment, ja, en aquest moment.
Pot ser que per això arriba un moment que el món de les coristes comença a fer petites coreografies?
Ja n'hi havia, no?, des del començament. Saps?
Sí.
Si pensem en coristes, no?
Clar, jo crec que era algo totalment estètic. Vull dir, el productor de la tele va dir, mira, per fer això més vendible i més bonito, com a los hombres nos gusta que las mujeres bailen de cierta manera, pues tú ballaràs així. Que el que va passar també és que The Marvelettes, a la cançó de Mr. Postman, feien uns balls que es consideraven lo peor de lo peor.
Massa sexis o massa sensuals.
Massa, sí, o malament, no?, inclús. I llavors Motown va decidir fer una escola dins de la discogràfica per ensenyar
la posada en escena,
a ballar, a caminar, a parlar, absolutament tot.
Que bèstia.
És una indústria i com a tal, clar, és així com ho entenc, no? Vull dir que quan llegia el teu treball pensava és que ben bé que hi ha una indústria al darrere, que hi ha tot de gent que està pensant que volen dirigir la teva atenció en un lloc en concret, no?
Mr. Postman, que, si no m'equivoco, per la gent que la tingui al cap, també és una d'aquelles que et quedes més amb el dum-dum-dum, no? Del fons, amb la lletra.
Segurament.
Sí.
Seguim amb més?
Sí, mira, ara ens n'anem. Hem començat com a Estats Units i ara us hem passat a un tall que són un altre grup. Ens n'anem del rock americà, on les coristes eren afroamericanes, al britànic, que ens n'anem més a, pues, als blancs. Però aquests ho feien ells sols, ells no necessitaven coristes.
Bueno, que si sou amants dels Beatles com servidora, aneu a Liverpool a fer la ruta dels Beatles, perquè és espectacular.
Els Beatles ho feien ells tots solets. Ells tocaven els instruments i cantaven i feien totes les veus. Aquí apareix un altre concepte també que resulta interessant del teu treball, Laia, que és el tema de que les veus aquí van en bloc, no? El concepte d'harmonia, que totes les veus van fent el mateix, una mica com en un grup vocal, no tant com el concepte corista que veiem abans, que hi ha una pregunta i resposta,
exacte,
no? El solista fa una línia melòdica o un text i els coristes una altra.
Exacte.
I el cor dins la mateixa banda, no?
Sí.
Sí, ells mateixos eren els que cantaven els cors també, sí.
I tocaven tots els instruments, que crec que van ser dels primers que feien això.
Sí.
No vull equivocar. Clar, als anys 70 aquí la dona ja passa a tenir un paper un palet més protagonista i passa més endavant, no?
Exacte.
I parlaves de la llibertat que tenien, és que ara estic pensant en el següent tema, de la llibertat que tenien en l'aspecte musical i com en la posada en escena, no? Com que encara és tractada com un objecte, una mica, la dona corista, però ja se li dona una miqueta més de llibertat. Que és el que veiem en aquest següent tall que us hem triat, que és de Pink Floyd.
Bèstia, eh?
Sí.
Molt bèstia.
Molt bèstia.
La cosa és que va arribar un moment en el que els britànics van veure que la música d'Estats Units, lo potent d'aquella música i el que els diferenciava eren les coristes negres. Llavors van voler anar a buscar, els britànics també, Rolling, els Beatles, després el Pink Floyd, van voler anar a buscar això.
Però Claire Torre, ella és
blanca. Claire Torre era blanca,
sí, cert.
Però les que després surten les que van després amb ells a la gira són negres.
El cas d'aquesta té una història interessant, que es pot trobar per internet fàcilment. Amb ella, si ens l'expliques tu, Laia, igual. Sí, que tu estàs més...
Doncs Pink Floyd va dir que hem de fer un algo, no? Invitem a la Claire Torre i la Claire Torre va... Vale, doncs fes alguna cosa, algun sol o així, li van donar alguns apunts per on havia d'anar.
Perquè
ella va gravar això.
No massa cosa,
no massa cosa.
Fes el que vulguis.
Sí, fes el que vulguis.
Alguna cosa, eh? I fa aquesta brutalitat.
Sí.
Vinga, au.
Sí.
Perfecte. Va començar a improvisar.
Exacte.
Que bèstia.
Doncs la cosa va ser que la dona va acabar, ells no van dir ni mucho ni poco, i li van dir, bueno, toma, $20, vete para tu casa.
Ella era una cantant d'estudi, wow, diguéssim, sí. Que Abbey Road té una sèrie de cantants en aquell moment, sí. Que, escolta, mira, Claire, vine, que em sembla que encaixes amb aquest projecte. Amb qui he de cantar? Ah, no sé, uns que venen. Ah, vale. Vull dir que ni sabíem qui anava a cantar. Eh?
Exacte.
I la noia fa allà les seves impros vocals i marxa cap a casa pensant, no els hi agrada.
No, no.
Clar, home, 20 dòlars,
és
ui.
Sí, sí, i és el solo vocal, jo crec, de la música...
Del rock.
Del rock, important. Jo crec que és el més important i més
fèric. És molt bèstia.
Clar, ella va sentir el tema quan el va veure publicat en un disc. Mira, aquest és el tema que vaig gravar. Exacte. Jo. Com? El tema se sustenta en el meu solo vocal. Clar, aquí hi ha una denúncia per part d'ella de dir...
Sí?
Sí.
Val.
Al cap de molts anys, però...
Clar, però sí. Em sembla molt bèstia com no poden... Sí, pagar-li 20 euros a una cantant d'estudi perquè et faci una mica de coritos aquí. Ai, clar.
Sí, és el tema.
Per tant, li van pagar el que li devien, eh?
Esperem que sí.
Sí, crec que sí.
I això ens porta també... Ah, bueno, no. Això més endavant ens portarà a un altre tall, però ara...
Sí?
Sí, perquè estàvem com en l'època dels anys 70. És que he fet aquí un mix de coses... I vull afegir-vos al tema del so Motown, no? Que és com aquesta època tan... La discogràfica Motown, que és la que va fer aquest segell i aquest so, que va començar com a començament dels 60, però, de fet, encara avui en dia s'ha anat com reabsorbint amb altres discogràfiques i encara avui en dia segueix, no? Uh-huh. Però els anys més importants d'aquesta discogràfica van ser els 60-70, que és on van tenir com a artistes les Supremes, les Marvelettes, la Martha and the Vandellas, el Marvin Gaye, la Diana Ross, més endavant...
Déu-n'hi-do.
Jackson's Five, Erykah Badu, Lionel Richie... Uh-huh. És que, clar, infinitat. I Jackson's Five em feia portar-vos a aquest tema de Michael Jackson i Judith Hill, que a la Judith Hill també la vas entrevistar,
sí,
oi?
Sí, a la Judith Hill la vaig entrevistar.
Si voleu, escoltem aquest tall, perquè és un assaig, o sigui, no és un directe.
Això és un assaig, eh?
Sí. I escolta la veu d'ell, que està com a Pequín. Això és un assaig del que havia de ser This Is It. L'espectacle, la gira aquesta. Uh-huh. I bueno, és un assaig i em fa gràcia perquè el Michael Jackson no està superapuesto, no? No està apuesto, però d'actitud sí.
Però les coristes sí.
Ui, ella estava esplèndida. Què t'expliques de la Judith Hill? Què et va dir?
Buf, la Judith Hill, supermaca, això ho vaig a dir. Supermaca. Ella estava en una mudança i va parar de fer la mudança per parlar amb mi. Sí. Jo no m'ho creia, de veritat. La Judith Hill també va... la Judith Hill ha estat amb Elton John, amb Stevie Wonder, amb Prince, que de fet Prince li va produir el seu primer disc. Llavors em va explicar com les diferents formes de treballar que hi havia amb cada un. Uh-huh. Em deia que el Michael era com molt concret, tenia molt clar el que volia amb les veus i era molt, molt específic amb el que volien que fes. I els donava bastantes ordres. L'Stevie Wonder diu que era més... A ell el que li agradava és que cadascú tingués la seva individualitat dins de ser coristes. I volia explotar com el so de cada corista. I Prince, Prince la va acollir en el seu estudi per fer el seu primer disc. El primer és de la Judith Hill, el va fer Prince. I diu que, em va explicar que d'ell va entendre el concepte de saber estar a l'escenari i viure a cada moment. Diu que això és el que s'emporta de Prince.
Uh-huh. Wow. Que bèstia. Deixa'm preguntar-te, Laia, també, perquè abans parlàvem de que les coristes són les veus sense rostre i hi ha... noms tan bèsties com Jude Hill, què et responien quan tu els hi deies no, mira, és que estic fent un treball de grau per donar-vos, entre altres moltes coses, visibilitat.
És que elles són molt conscients de que això és així. Vull dir...
De que la gent no sap qui són elles, no?
Però és que a mi el que em flipava és dir, però és que ni jo. O sigui, ni jo, que estic estudiant una carrera de cant. Et sé dir abans un saxofonista... que una corista, és que és molt fort.
És molt fort,
és molt bèstia, i elles ho saben. I per això també jo crec que estaven superagraïdes de que de que algú volgués investigar, no? Mm.
Clar, les segones veus, no? I sempre com les dones perfectes que estan allà. Mm.
Mm. Anem al sisè tall?
Sí, al sisè, tornem al rock britànic, que aquí és on es volien reinventar i buscaven això que ens deia la Laia abans, no? Aquest so negre que veien que funcionava,
sí.
I llavors van agafar a les coristes donant-los total llibertat. Aquest tall, és, us he agafat un trosset del Mick Jagger amb Merry Clayton, que diu que el món... o sigui, mai és negres. Mm.
Poques vegades et rectifico, però no les necessitava, era una obligació.
Era bestial,
sí,
aquesta dona.
Era bueno, aquesta, això realment és d'un directe, i sí, aquesta que canta és Lisa Fisher.
Ah, jo em pensava que era...
Merry Clayton va ser la que va gravar.
Val.
Que la història de...
Aquest
de
sistema,
Exacte, la història de com va gravar això, bueno, que, cantant el mateix, no? Uh-huh. La història de com va gravar això és espectacular. Els Rolling van arribar a l'estudi...
Abbey Road, també, Abbey, no?
Sí, super de nit, era molt, molt tard, i van dir, és que volem gravar aquesta cançó i necessitem a una dona que canti això, perquè en aquest moment es parla de la violència, no? Domèstica, i total, que diu, bueno, pues vaig a trucar a la Merry Clayton, truca a la Merry Clayton, i clar, la dona estava cuidant el seu fill, era un bebè, fent-se els rulos, i li van dir, escolta, que has de venir perquè has de venir a gravar. I diu, bueno, pues me pongo un batín i vengo. I es va posar la bata i va aparèixer allà amb la bata, els rulos.
I fa això.
És que és increïble.
Quina meravella. Beníssim. Quina meravella. Anem a l'últim?
Anem a l'últim. Va.
És un dels més coneguts pel final, punyatera?
És que aquest tema, si no és per aquesta frase... Bueno, sí que té altres coses, però...
Però si ho recordem per algú, és per això. Sí, sí, sí.
Als anys 90 i 2000 ja són moltes les dones que entren a ser artistes principals de l'escena del pop-rock. I hi ha creixement de grans gèneres, com són el rap, el hip-hop, l'R&B. Què ens expliques d'aquest tema?
Aquest
tema... Perquè hi ha una controvèrsia, també, no?
Una controvèrsia molt gran. I és que... Si jo et pregunto de qui és aquest tema, tu em diràs que és de CNC Music Factory, però no és veritat.
No.
Aquest tema és de Martha Wash.
Hòstia.
Vaig poder entrevistar-la també a la Martha Wash. Ella va començar com a corista de Sylvester, i després va fer The Weather Girls, que van fer el superhit de It's Raining Men. Ella va tenir una vida molt difícil com a corista, també com a cantant solista, perquè... És una dona negra i talla XXL, o sea, peor no lo podia tenir. Llavors, què va passar? Doncs que la volien a tot arreu perquè tenia una veu espectacular, però ningú volia que sortís.
En imatge,
wow. Sí. Llavors, ella va anar a l'estudi, li van dir, pues ens podries, et paguem, crec que li van dir, $1,000... per fer unes demos i tal, i és només per ensenyar-los als artistes, i si als artistes els agrada, llavors ja parlarem, no? Uh-huh. Bueno, pues ella grabó esto, que va ser espectacular, i un dia estava a un hotel, va posar la tele, i ara el nou tema...
Sí, no! Sí.
I clar, fun, surt...
Wow.
Sí, la seva cançó amb una model... com a cantant, que ni cantava ni res, o sigui, era simplement una model, però el pitjor de tot és que ni tan sols en el disc surt el seu nom.
No,
surt el seu nom. Què passava en aquella època? Que en aquella època no hi havia com un buit legal de poder utilitzar la veu. Uh-huh. Llavors, ell al final va denunciar, van anar als jutjats i, per sort, va guanyar. I el que ens ha portat la Martha Wash amb tot això és que ara existeixen els drets fonogràfics de la veu.
Hòstia.
Clar.
Que bé, fixa't si és important el món de les coristes.
Sí, sí.
Que han revolucionat també el món de la música.
Sí, sí.
No, és que és molt fort. A més, és un tema que dona per molt, 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 molt.
Sí,
ens quedem curtes. Jo soc superconscient.
Anem a la conclusió?
Sí, per mi la conclusió és que les segones veus són un element d'orquestració que no es pot passar per alt, que tota persona que es dediqui a orquestrar o a arranjar ha de tenir, les hauria de tenir molt clara, molt clares i molt en compte. I sempre ens fixem primer en el que veiem primer. Per mi, sovint el que realment és interessant és el que està passant al darrere. No sé què creus tu, Laia. La teva conclusió després d'haver fet el treball?
La meva conclusió és que les veus són un element superimportant dins de la música popular, però que no li posem rostre i crec que és moment de canviar-ho. Vull dir, ja han passat molts anys. Al igual que ens adaptem als mòbils, ens hauríem d'adaptar també.
Tu creus que avui en dia li hauríem de dir... O sigui, dient-li segons veus anem bé? O tu com ho sents, això?
Jo diria coristes.
Coristes, eh?
Sí. Sí. Sí, és diferent que fer una segona veu pot ser una, no? Però coristes és com tot...
Això ho dic en plural, jo, segones veus.
Clar, segones veus, sí, sí. Encara, potser encara hem de definir... Clar, és que... Sí, 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 sí.
Mira, com que està molt bé que en aquesta secció assumim tots plegats una mica, els que no en sabem, el mea culpa, us diré que jo sóc un enorme amant d'Amy Winehouse, que sempre anava amb un... Perquè visualitzeu, sempre anava amb un senyor que deu medir 4 metres d'alt, negre, no? Que feia unes segones veus enormes. No en conec ni el nom. Ara arribaré a casa i el buscaré.
Exacte.
Arribaré a casa i el buscaré.
Sí, sí, sí.
Fixem-nos-hi, sisplau, amb aquests noms. Clara Luna, Laia Fandos, un plaer que porteu. Ja sé que es diuen que te la de tamacles, però... Tamassos.
Tamassos.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Merci. Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vuit minuts que passen de 2:15 del migdia. Clar, ens ho prenem amb calma, perquè aquí la Clara Luna, Trias, la convidada, surten amb tota la calma de l'estudi. No volem tampoc posar molta pressa, però ara sí és moment de tornar a obrir les portes del Viure en Salut. Ens quedem a soles, vosaltres, amics oients, servidor, que portarà endavant aquest espai, com cada dia, de dilluns a dijous. I en res, saludem també a Jacinto Valverde. Ja sabeu que és el moment en què Joan s'agafa aquests minuts per respirar una mica enmig de les seves 6 hores de directe, moment, per tant, de canvi aquí a la caravana, moment en què el doctor Jacinto Valverde agafa tot el protagonisme i també, evidentment, els amics de Marnis. Els amics de Marnis i els seus productes de complementació alimentària que, doncs, venen en ajuda de la nostra salut i benestar. El nostre doctor ja ens està escoltant. De seguida el saludem. La seva saviesa, l'elegància, l'humor en directe des de Madrid. I ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Tenim obertes les línies, en aquest cas el nostre número de WhatsApp, que ara us el recordarem, 24 hores al dia. L'espai durarà fins a la una d'aquest matí, però podeu fer-nos qualsevol consulta de salut i benestar i us expliquem com ho podeu fer.
Viure en Salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
He de dir que estem contents, perquè feu ús d'aquest espai que està al vostre servei per les vostres consultes, pels vostres dubtes, per qualsevol cosa que us passi pel cap, que us faci una mica la guitza. També consultes per amics i familiars o dubtes sobre algun tractament. I, per sort, tota la temporada ens arriben molts correus, també missatges per escrit i missatges de veu, aquest número que hem recordat ara mateix, però que jo us torno a repetir, evidentment, perquè no us escapi, és el 663-99-30-62, 663-99-30-62. Aquí podeu deixar missatge de veu, missatge per escrit, o, si no, continuant fent-us del correu electrònic, de l'adreça de correu electrònic, que és lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta, com ja esteu fent. Doncs heu de continuar, perquè estem al vostre servei. Nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Doncs vinga, va, ja podem saludar el doctor Jacinto Valverde, que nos està escuchando desde los Madriles, desde la capital del reino. Buenos días, doctor. Miércoles.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Miércoles, sí, día fantástico ya, ¿verdad?
Día fantástico. Bueno, aquí tenemos ya casi un ambiente primaveral, ¿eh? Ya te lo digo.
Correcto, correcto.
Aquí en Barcelona esto va para arriba, y más que han de subir las temperaturas. Yo mi termómetro es siempre sobre las 6:45 de la mañana, que es cuando yo salgo de casa. Y si ahí ya noto que hay un ambiente que es agradable, porque esta mañana lo era, digo, madre mía, pues el resto del día, pues esto tiene que ser eso, primaveral, como decía. No sé en Madrid cómo tenemos las temperaturas.
Sí, hombre, hay mucha diferencia entre la noche y el día. Uh-huh. Y es verdad que podemos llegar a una mínima de, bueno, pues de 5 grados, sí. No está mal. Uh-huh. Pero nos podemos poner en una máxima de 17-18. O sea, claro. Hay mucha diferencia térmica, uh-huh, entre la noche y el día, pero no deja de ser agradable.
Sí,
¿qué ocurre con esto? Que esto favorece que baje la incidencia, por lo menos, de los virus respiratorios que estamos teniendo.
Y eso son muy buenas noticias, Jacinto.
Muy buenas noticias. De hecho, aquí, como ya tenemos con estas 3 semanas consecutivas bajando bastante rápidamente la incidencia en Madrid de virus respiratorios, uh-huh, hoy ha sacado ya un comunicado a la Consejería de Sanidad aquí de la Comunidad de Madrid, sí, diciendo que no es obligatoria ya las mascarillas en centros sanitarios. Uh-huh. Aconseja, sobre todo en aquellas personas sensibles que tengan, claro, enfermedades respiratorias, que estén teniendo algún tipo de síntoma respiratorio, que la lleven puesta, uh-huh, pero que ya no es obligatorio, como hasta ayer, el tener que circular por los hospitales y centros de salud, uh-huh, con la mascarilla puesta. Bueno, eso indica que sí, que parece que estamos empezando ya a vencer este pico que tuvimos de enfermedades respiratorias, pero que no hay que tirar todas las campanas al vuelo, y no,
claro,
que pájaro de mal agüero, pero es que el año pasado ocurrió esto,
sí,
y luego en marzo tuvimos una subida otra vez de gripe.
Lo recuerdo, sí, lo recuerdo.
Bueno, magníficas noticias, probablemente si sigue así en toda España harán lo mismo a través del Ministerio de Sanidad, pero bueno. Sigamos teniendo cuidadito, lleva tu mascarilla en el bolsillo o en el bolso.
Sí.
Si tú ves que estás en una zona muy concurrida, muy junta a la gente, hay gente con clínica alrededor y no te gusta, tú ponte tu mascarilla, o si tú tienes sintomatología y no te queda más remedio, por supuesto, póntela, ¿no?
Por supuesto que sí, no hay que bajar la guardia, hay que estar bien atento, porque estamos hablando de problemas que depende cómo se pueden complicar, y lo sabemos, y pueden ser realmente, pues bueno, pues eso, difíciles de tratar, incluso a veces llevarlos, pueden llegar a extremos muy complicados, pero esto son buenas noticias, que vayan bajando estos casos de enfermedades con problemas respiratorios. Aquí en Cataluña, si no lo tengo mal entendido, lo están valorando. Esta semana es una semana un poco de evaluación de cómo están los casos para tomar una determinación, imagino que ya de cara a la semana que viene, pero en ello estamos también en valorar que esto son buenas noticias. De todas maneras, tal como nos recuerdas, Jacinto, muy interesante llevar siempre la mascarilla pues bien guardada en un bolsillo, en el bolso, donde sea. Yo lo hago así. Y en un momento dado, pues que puedas entrar en algún lugar que se necesita llevar o que esté recomendado, pues la tienes a mano. Y perfecto. Doncs jo us recordo que ara passarem a les consultes particulars i el doctor Jacinto Valverde segurament farà ús, com sempre, dels productes de Marnis. Recordem que aquesta secció tracta d'això, dels complements alimentaris, també de consells de medicina general, però dels complements alimentaris de Marnis. I aquests productes els podeu trobar a herbolaris per a farmàcies i farmàcies. Jo us recomano també fer una passejada virtual per la seva completíssima pàgina web. Però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també herbolaris, i ara veureu que ens farà moltes recomanacions Jacinto. I aquests productes que ens recomanarà els podeu trobar o demanar a qualsevol lloc. Són productes de Marnis.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Pues venga, tenemos minutos por delante para tratar las consultas que nos habéis hecho llegar, sobre todo correos electrónicos. Ya sabéis que cada día me bajo de la redacción una selección que trata de ser variada para que haya respuestas de todo tipo y también no solamente los oyentes y las oyentes que se ponen en contacto con nosotros obtengan su respuesta, sino cualquier persona que nos esté escuchando, cualquier oyente que se pueda identificar con estos problemillas de salud y de bienestar. Así que vamos a ponernos en marcha. Empezamos con Elena Llach, que es de Sant Cugat del Vallès y dice que está diagnosticada de osteoporosis y está buscando opciones naturales para fortalecer, en este caso, sus huesos. Y pregunta si el doctor Valverde podría hacer alguna recomendación de los productos de Marnis para mejorar la salud ósea. Vamos con estos problemas de osteoporosis a ver qué le podemos decir a Elena de Sant Cugat del Vallès.
Por supuesto, aquí yo le recomendaría... hay complementos alimenticios específicos para fortalecer este tipo de situaciones, sí, aportando precisamente esa cantidad de calcio que nos hace falta y que normalmente nuestros huesos pues lo van perdiendo con la edad, a la mayoría de las veces lo van perdiendo con la edad, porque es lógico, es que es así, ¿no? Entonces aquí le recomendaría que, aparte de que yo tuviera una alimentación adecuada, sí, le voy a recomendar un complemento alimenticio que incorpora calcio, magnesio, zinc, y lleva también con unos niveles adecuados para que tu hueso los incorpore en su masa ósea, ¿no?
Perfecto.
Se llama Osteohelp Complete.
¿Osteohelp?
Osteohelp Complete, para mejorar la calidad mineral de los huesos de tu cuerpo, ¿vale? Osteohelp Complete.
Vale.
Y vienen como las cápsulas, y hay que tomar una cápsula al día. Tú eliges el momento del día que mejor te venga.
Una al día, perfecto. Pues ya sabemos que estos problemas de osteoporosis, de descalcificación en los huesos, pues es normal que aparezcan con el paso de los años, cuando se llega a cierta edad. Pues para Elena de Sant Cugat del Vallès, que nos ha enviado esta consulta, y para cualquier persona que nos esté escuchando que quiere reforzar esta salud en los huesos, pues este es el complemento que nos recomienda Jacinto Valverde de los laboratorios Marnis, Osteohelp Complete. Gourmet, una cápsula al día, con todos estos elementos naturales que lleva la cápsula, reforzaremos la salud de nuestros huesos y seguramente nos va a ayudar muchísimo con estos pequeños problemas. Entonces, pasamos a la siguiente consulta. Tenemos a David Torrens, que nos escribe desde Manresa, especifica. Y entonces vuelve a sacar un clásico, ¿eh? Los problemas circulatorios en las piernas. Se interesa también por soluciones que le podamos ofrecer de complementación alimenticia, en este caso con los problemas circulatorios de las piernas, que también a veces son problemas de la edad, ¿eh? Suelen aparecer también con el paso de los años y según cómo, con nuestras costumbres diarias o la manera que tenemos a lo mejor de trabajar, si son trabajos muy sedentarios, etcétera, ¿verdad, Jacinto?
Por supuesto, y trabajos que en lo que yo no sé si llegará a ser una enfermedad laboral o no, pero casi, casi, como por ejemplo las personas de la hostelería,
claro,
las personas que trabajan en tiendas, personal sanitario, todo profesorado, todas aquellas personas que están muchas horas de pie porque no les queda más remedio, pues ahí sí que sufre tu circulación venosa de retorno, ¿no? Por supuesto, sufre muchísimo. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarle en la medida que nosotros podamos. Primero, no pasándonos de nuestro peso, porque a mayor peso, más presión sobre la circulación venosa de retorno y empeoramos.
Vale.
Intentar movernos siempre que podamos. Dedicarle un tiempo al día a caminar, a pasear, a hacer bicicleta.
Sí.
Tienes que estar muchas horas de pie, utiliza unas medias de compresión especiales que venden en farmacia para ayudar a esa circulación. Y luego utiliza un complemento alimenticio que tiene marnis específico para ese tipo de problemas, incorporando el arándano, la vid roja y una serie de concentrados de plantas, ¿no?
Vale.
Y se llama Pital Gem Circ, PHY terminado en M. Pital Gem Circ, son cómodos viales, empieza tomando un vial por la mañana y otro por la noche. Cuando hayas mejorado tus problemas o tus síntomas de mal retorno venoso, déjate un vial diario de mantenimiento.
Perfecto, pues para las personas que tengan este pequeño problema circulatorio, que lo empiecen a sentir, evidentemente, como nos contaba Jacinto, hay muchas personas que pasan muchas horas de pie en su trabajo y esto no favorece la circulación de retorno. Esto siempre es buena idea, hacer un poquito de ejercicio. No hace falta correr la maratón de Nueva York. Un poquito de caminar, salir a caminar, un poquito de footing,
hombre,
subir.
Antes que eso, Rafa, corre una carrera pedestre de tu local.
Exacto.
¿Sí, no?
Hagamos deporte de proximidad. No hace falta que nos vayamos a Nueva York, no hace falta. Entonces esto, un poquito de ejercicio. Luego también el controlar el peso, importante, ¿eh? Controlar el peso y estar en un peso óptimo también nos va a ayudar con estos problemas y con muchos otros. Y luego, si ya tenemos estos problemas, las medias de compresión, que las encontramos en las farmacias, y esto va a ayudar. Y desde el punto de vista de la complementación alimenticia, para David, que nos ha comentado este problema vía correo electrónico, el Vital Health Circ. Vital Health Circ, un par de...
Vital Health.
Exacto, eso es, un par de cápsulas al día, cuando esté la cosa ya haya mejorado, lo podemos reducir a una. Por lo tanto, buenos consejos en este caso al hilo de la consulta que nos hace David desde Manresa, pero que es extensible a cualquier persona que se pueda identificar con estos problemas. Vamos con Patricia. Patricia nos escribe desde Tárrega y dice que a menudo sufre migrañas, otro gran clásico de esta sección. Las migrañas, dice que le cuesta controlarlas, que cuando llegan pues le afectan muchísimo en su día a día. Ya sabemos que esta es una dolencia que afecta muchísimo y que está buscando soluciones naturales para intentar manejar un poco este problema.
Bueno, lo primero, identificar a ver cuál es el detonante principal de tu migraña, ¿no? Muchas veces son olores, son ruidos, son colores,
sí,
son sensación de trabajo, de cansancio. Inténtalo identificar para si puedes minimizarlo mejor. Otra recomendación, cuando empiece el inicio de ese dolor de cabeza, que muchas veces es una molestia,
sí,
y que dices, bueno, va, es una bobada, se me pasará. No, la persona que es migrañosa, ahí es donde debe tomar el analgésico para intentar abortar por completo el dolor de cabeza. Y luego yo le recomendaría, para prevenir e intentar que estos dolores de cabeza se espacien en el tiempo y sean menos intensos, tomar de forma continuada el efecto beneficioso que tiene para eso los omega 3.
Muy bien.
Aquí Marnis tiene una amplia gama de en este sentido. A mí me gusta uno muy mucho para este tipo de problemas, que es el DHA Complex.
DHA Complex.
DHA Complex, tomar cada mañana antes de desayunar una capsulita para siempre, duela o no duela la cabeza.
Pues ya lo sabes, Patricia, para ti y para las personas que tienen este dolor de cabeza intenso o no tan intenso, también es buena idea. Vas a tu farmacia o para la farmacia de confianza o a tu herbolario y pides este complemento de Marnis que está basado en el omega 3, en los aceites, los beneficios del aceite omega 3. Es el DHA Complex. DHA Complex, lo incorporas a tu rutina diaria y sobre todo también no olvidar los consejos un poco de sentido común que nos ofrece siempre Jacinto Valverde desde el punto de vista médico, que son muy interesantes. A mí el que me sirve mucho y que me gustó mucho la primera vez que lo comentaste es este de cuando notas el rumor del dolor de cabeza, esa pequeña molestia que ya sientes en la parte cervical, pues adelantarte y tomarte ya la medicación pertinente para frenar, que no llegue con toda la potencia la migraña. Yo no llego al nivel de migraña, pero dolores de cabeza sí que voy sufriendo, yo creo que como le pasa a tantísima gente. Pues estas son las recomendaciones para Patricia y para las personas que se identifican también con este problema. Y venga, rápidamente vamos con Julia Ferrer, que nos escribe desde Vic y que se interesa por alguna ayuda para llevar mejor los problemas de ansiedad, uno de las dolencias de este tiempo, los problemas de ansiedad que son muy complicados y aparecen de manera muy potente. Yo imagino que Julia también está en manos de los profesionales adecuados para saber de dónde le viene y cómo lo puede tratar, pero seguro que desde el punto de vista de la complementación alimenticia también le podemos hacer una pequeña ayuda.
Por supuesto. Aquí le recomendaría dos complementos alimenticios.
Venga.
Uno, para mejorar un poco, ese estado de nerviosismo, de intranquilidad, uh-huh, que muchas veces se manifiesta, que luego termina manifestando una ansiedad, a base de zinc, magnesio, teanina, vitaminas, ¿vale? Uh-huh. Se llama RelaHelp.
Sí.
Yo a esta oyente le recomendaría tomar este complemento alimenticio, el RelaHelp, una cápsula por la mañana y otro por la noche.
Vale.
Y más específico del tema de la ansiedad y del ánimo, y para mejor control del ciclo de sueño-vigilia, otro complemento que incorpora triptófano, vitamina B6 y melisa,
vale,
que se llama triptofamar.
Sí, triptofamar.
Triptofamar. Y de este hay que tomar, antes de irte a la cama a dormir, una capsulita todas las noches.
Perfecto. Pues para las personas que sufren esta enfermedad, esta dolencia, estos problemas de nerviosismo, de cierta ansiedad, evidentemente muy interesante para que no vaya más siempre ponerte en manos de los profesionales adecuados, identificar de dónde te viene para poder tratarlo, para poder afrontarlo de manera adecuada y desde el punto de vista de la complementación alimenticia, el RelaHelp, una cápsula mañana y una noche, y luego el triptofamar para que el descanso sea bueno y eso nos ayude a vivir mejor el resto del día. Una cápsula antes de ir a dormir, media horita antes de ir a dormir, nos va a ayudar de manera estupenda. Yo os recuerdo que los productos que nos recomana el doctor les podeu comprar a Arbolaris para farmacias y farmacias. Todo eso que os expliquem también lo trobareu a la página web. Podeu xafardejar y consultar todo el que es el universo de Marnis. Però sobretot aquests són productes de proximitat, els trobareu al vostre barri, a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, podreu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, miércoles primaveral, otro espacio satisfactoriamente finiquitado, con consejos muy sabios que seguro que vienen a ayuda de nuestros oyentes. Así que mucho ánimo y mañana nos volvemos a escuchar para rematar la semana.
Perfecto, cuídate, un abrazo.
Un abrazo. I el doctor Valverde, que sempre és un plaer xerrar amb ell en aquest moment del dia i aquests consells tan fantàstics que ens dona. I no us ho penseu, els productes de Marnis, meravellosos, fantàstics, tot és positiu, tot és aportar, perquè us recordo que és medicina completament natural. Nosaltres, que estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara de seguida tindrem informació puntual de tot el que passa al món, a Catalunya, a Espanya. Us informarem en el butlletí de la una i després tornarà el Trias a fer la seva entrada triomfal per la porta de la història en aquest estudi per afrontar la darrera hora de la caravana. Avui, per parlar de semàfors lents... De vegades això que vas a creuar el carrer i dius no em dóna temps, no em dóna temps, sobretot a les grans ciutats, eh? Perquè hi ha moviments que volen que això canviï una mica. I dels foguerons, que si no coneixeu aquesta festa de Gràcia, heretada de Ses Illes, us convido a quedar-vos perquè quedareu doncs, ben informats i és molt curiosa. També viatjarem amb la girocleta i farem una mica de foro cotxes amb el Bona Vesprada. Tot això en la darrera hora de la caravana.